Cause I don't mind if you turn up out the blue. Tonight I'm with you.
Aquesta hora el suplement, Hugh Grant.
Per desgràcia, el que ja no fan és parlar entre ells. Es van divorciar fa dos mesos. Però em van assegurar que jo no hi havia tingut res a veure.
Julia Roberts.
Jo des de sempre que volia estudiar medicina. Sí, sí, va ser la primera vocació que vaig tenir, però em vaig casar i aleshores vaig tenir un nen molt jove.
I també Harry Potter.
No, segur que s'equivoca. Jo no puc ser un bruixot. Sóc només en Harry. En Harry, prou.
Avui, que és el Dia Mundial del Doblatge, una professió que normalment acostuma a estar a l'ull de l'huracà, hem reunit en aquest estudi el Pep Anton Muñoz, que està a punt d'arribar, la Mercè Montalà i el Masumi Mutsuda. Bon dia a tots dos.
Bon dia. Què
bon tal? Dia.
Pep Anton fa tard, però em consta que ens deu estar sentint des del taxi aquesta hora.
Segur, seguríssim.
Com esteu?
Molt bé, estupendos.
Molt bé, un diumenge molt maco.
Sí. Clar, suposo que aquesta història de que us presentin com la Julia Roberts, com el Harry Potter, com el Hugh Grant, us la fan cada vegada, però no per això, no sé si us heu cansat o us un orgull, és motiu d'orgull, que diuen.
A mi el tema del Harry Potter ja és que han sigut tantes pel·lícules i tants anys. Ara, per exemple, el tall que heu posat és de fa tants anys que ni em reconec.
Tenies 10 de nen aquí, no?
És que
quants anys tenies tu aquí?
Doncs segurament feia primer de batxillerat, hauria de tenir 16 anys o una cosa així. I m'escolto parlant català, i el català que parlava llavors no és el mateix que parlo ara, eh? He anat millorant.
Sí? Amb què ha canviat?
Llavors parlava com una mica molt d'accent de Barcelona, no? Amb molta influència del castellà, perquè jo sempre he parlat castellà a casa. Però clar, a mesura d'anar a l'escola, de fer doblatge en català, he anat com perfeccionant-lo, i ara escoltava això i dic, ostres, quin català.
Sí, el doblatge ens ha ajudat, a parlar millor el català. De fet, l'hem après. Hi ha una generació que l'hem après treballant.
Clar, tu, Mercè, l'havies estudiat en castellà.
Totalment. I al carrer, a casa. A casa sí que parlava català, però el meu pare va morir molt jove, que era el que millor parlava. Ma mare tenia un accent absolutament barceloní i jo el vaig aprendre treballant.
Quin problema té l'accent barceloní? Que és...
Pues que no dius casa moltes vegades, sinó que dius casa directament.
Sí. El Xava, no?
Sí, una mica.
Les as les accentues massa.
Sí, no? Una mica.
Les neutres les fas as.
Sí.
Vosaltres dos treballeu tant en català com en castellà a l'hora de fer de dobladors, o no?
Sí, sobretot en castellà, malauradament, no? Perquè
sí, sobretot en castellà.
Però sí.
I en català, quan t'arriba l'oportunitat de fer-ho en un lloc que sigui responsable amb els seus treballadors. Sí.
Que no passa tot arreu, pel que veig.
Que no passa tot arreu.
Que no és una feina que està ben pagada, la d'actuador de doblatge. No?
Fa 20 anys que no se'ns puja ni el sou ni l'IPC. Aquest any hem hagut de fer un parón per aconseguir que se'ns puixés a l'IPC. Fa molts anys, la vaga del 93 ens va decapitar, ens va deixar sense forces i morts. Hem estat molts anys sent un col·lectiu silenciós, acceptant tota mena de vejacions i de maltracte al treball. I ara, per fi, gràcies a un grup de joves, sobretot, s'ha creat l'associació que ja és sindicat, que és DUP, i estan aconseguint que la professió comenci a unir-se una altra vegada, perquè estem molt cansats, i començar a treballar un nou conveni i a reclamar una mica de justícia i de retribució justa per la nostra feina.
Jo pensava que us guanyava bé la vida.
No, és un mite.
És un mite, això.
Sí, és un mite. Jo per una pel·lícula de la Julia Roberts pues, puc guanyar 300 euros, depèn dels teus.
Per una pel·lícula?
Sí.
I quants dies de feina porta doblar una pel·lícula sencera de la Julia Roberts?
3 o 4 dies. Però ja no és això, és la repercussió que té i la renúncia a tots els drets que et fan signar, cosa que tampoc ha sigut negociada per ningú.
I que amb aquella teva veu deixa de ser teva, no?, en el moment en què tu has fet la feina.
Sí, perquè m'obliguen a renunciar a una cosa que jo no he negociat.
Quan parlem de vosaltres, hem de parlar de dobladors o d'actors de doblatge?
A mi, personalment, no m'importa. Vull dir, al final... mentre es respecti el doblatge i ja està, que em diguin doblador, doblaire, actor doblatge, a mi és igual. Sí que és veritat que, no sé, potser a la Mercè li agrada més el terme actriu de doblatge, no?
Bueno, és que jo considero que som actors. Jo sempre he defensat la meva figura com a actriu, uh-huh. i dintre del camp de la interpretació hi ha moltes vessants. Aleshores, una d'elles és el doblatge. Pots treballar a la tele, pots treballar al teatre, pots treballar al cine, pots treballar al doblatge.
Sí.
Com vas entrar tu en aquest món? Perquè també entrar-hi diuen que és molt endomagàmic i que costa molt. Això no sé si és un altre tòpic.
Ell era un patufet del cul estret, era molt petit.
A veure, el patufet de Harry Potter, com va arribar a ser posar la veu a Harry Potter, al Massimo Imutsuda?
Jo vaig començar fent un càsting pel Rei León en castellà quan la pel·li del Rei León, perquè es veu que volien nens, fins llavors eren dones fent de nen, volien nens de veritat que fessin els nens. Vaig fer càsting pel Simba, van venir a la meva escola a fer proves. No em van agafar pel Rei León, però es van quedar, el Juan Fernández es va quedar amb la idea que funcionava més o menys, i llavors vaig començar ja a fer nens, i em va canviar la veu, adolescents, i després ja adults. I va ser així, bàsicament. Casualitat absoluta i desconeixent completament l'existència d'aquesta feina.
Era molt patufo.
Sí.
I quan, clar, o sigui, tu ja tenies aquesta inquietud de voler fer això, no?
Suposo. No, cap.
No.
O sigui, no sabia ni que existia. No sabia què era,
I
això.
I quan et vas adonar que... Dius que vas haver de treballar molt també el tema de l'accent. Quan et vas
sí.
adonar que potser...
Clar, jo vaig començar fent només castellà. El català el vaig començar bastant endavant. Llavors, clar, com que feia només castellà no hi havia problema. Sí que és veritat que jo no m'adonava del que estava fent. Jo anava fent pel·lis i després tampoc anava a veure-la al cinema, perquè potser eren per adults. O sigui, no per adults, però que no eren per nens. Llavors jo no les veia i llavors em anava... A poc em vaig anar assabentant que allò que estava fent era posar la veu a les pel·lícules. Però...
Un segon, que ha arribat a l'estudi de Catalunya Ràdio, Bill Murray.
Avui m'han preguntat, Phil, si poguessis anar a qualsevol lloc del món, on t'agradaria anar? I jo he contestat... Segurament aquí, a Elko, Nevada, la màxima nacional d'avui, amb 26 graus.
Això s'ha atrapat en el temps, que suposo que és el que t'ha passat, Pep Anton Muñoz, avui, per arribar un pèl just a l'estudi.
No, tard.
Tard, sí.
Directament,
sí.
Per arribar tard.
Bon dia, bona hora, eh?
Molt bon dia a tothom, i en primer lloc us demano disculpes
no pateixis,
vosaltres, a tot l'equip tècnic, als meus companys,
al Mundo,
i a la gent meravellosa que ens està escoltant. Disculpeu, però és que hi ha coses domèstiques i se me n'ha anat al cel. M'ha fugit a l'Àngel no sé on, i m'han enganxat el cotxe perquè anava a buscar materials. M'estic arreglant el jardí i llavors m'estan guardant un material.
Què hi tens al jardí? Què hi estàs plantant ara? Vull dir, perquè ara
i estic plantant, m'he fet unes jardineres amb una esplanada que tinc allà al davant que me les van acabar ara fa poc, i estic plantant... Ara, si em fas dir el nom, no... És que ni
te'l puc dir. Desmuntant l'excusa, Pep Anton.
No.
No, tinc perquè té plantes... un nom de Fassbister Klistner, no?
No, tinc unes plantes que em va costar molt trobar, perquè necessito posar plantes que puguin ser el més semblant a les autòctones d'on jo visc, que és a la zona de Molins de Rei Alta, un barri de muntanya que es diu Vallpineda, que està tocant a la Floresta, i que no necessiten massa aigua. I és un tema, eh?
Si vols, clar. Parlem de jardineria, eh?
Vale, parlem de jardineria.
Vale.
La farigola, el romaní...
Com les oloroses són fantàstiques. Com es pot posar un aguacatero?
Bueno, en qualsevol cas, pot semblar una excusa molt peregrina, però no en tinc una altra. És el que m'ha passat.
La Mercè Montalà fa una estona...
La Mercè Montalà...
Deixa-la córrer.
Deixa-la anar.
Avui
el Massumi també, però bueno...
Sí. Avui, que és el Dia Mundial del Doblatge, ho volíem celebrar amb vosaltres, i em deia que la cosa s'està precaritzant bastant. Pep Anton, tu que hi portes també tota una vida dedicant-te a això, també ho estàs notant o no?
Sí, per això m'he jubilat.
T'has jubilat?
Sí.
Del tot?
De tot. Faig coses puntuals, perquè quan em truquen per fer aquest... El Bill Murray no és un dels meus característics, això...
Hugh Grant, normalment, no?
Hugh Grant, Malkovich, tots aquests, que continuen treballant. Si els meus nois treballen, jo també treballo, i vaig i treballo. Però dins del que és tota l'estructura de la professió del doblatge, no estic integrat al 100% com abans, i independentment d'altres coses, no? Però la precarietat i el maltracte a la nostra feina i la desconsideració més absoluta, i que m'ha quedat una pensió que m'ho permet, he pogut d'alguna manera no desempallegar-me'n, però sí distanciar-me una mica del que és la professió.
Aquesta és una altra, que fa molta ràbia, perquè grans actors que es veuen obligats per tenir una tranquil·litat a final de mes a jubilar-se, després és sobretot crec que és aquí a Barcelona la dificultat que tenen per treballar esporàdicament. Sí. O sigui, els hi costa diners, i a Madrid no passa.
Perquè
això.
Un cop t'has jubilat i cobres la pensió, després combinar-ho amb alguna altra feina és molt complicat, no?
Però aquí...
Sí, és per la interpretació de la llei també que s'ha fet. És que la llei no està pensada per professions com la nostra. No hi ha res pensat per les professions com la nostra, que et donen alta i baixa cada dia. Tu vas a qualsevol cosa que vulguis fer, diuen, ui, però quina feina més estranya. L'altre dia em volia descarregar la vida laboral i no podia, vaig trucar al tècnic de agència tributària i em deia, però me permite preguntar-li de què treballa usted?
Sí.
Perquè no entenia res de com estava fet allò. I clar, és tan especial la nostra feina que al final amollar-la a les lleis és molt complicat, i les lleis es fan sense pensar en nosaltres, i llavors passen aquestes coses, que una persona jubilada vol anar a fer 5 takes del Hugh Grant que surt a una pel·li, un cameo, i has de pagar tu. Perquè...
Però per què depèn de la interpretació? Per què en uns altres llocs pots anar a treballar tranquil·lament i aquí no pots? És el que jo, a mi, se'm creuen
clar,
els cables.
Clar, sí. Sense que sigui una càrrega. Aquí, per exemple, jo quan vaig a treballar, a mi em descompten aquest dia treballat de la meva pensió, quan jo aquesta pensió la tinc pagada des dels 14 anys que vaig començar a treballar. Doncs, a sobre, em descompten. O sigui, pago el meu IRPF, cotitzo la meva seguretat social i em descompten per aquest dia treballat, no sé si no em recordo, són 90 euros o no sé quan. Clar, si fas números, dius, com deia el Massumi, jo per anar a fer un 5 takes al Hugh Grant, que fa un cameo en una pel·lícula de no sé què, dic, no, home, ha de ser el Pep Anton, perquè el Pep Anton sempre fa el Hugh Grant.
No et surt a compte.
No, o sigui, he de posar diners a sobre.
Mira que vas estar anys allà picant pedra a la barra del bar del Peris.
Independentment d'això, això és una altra faceta. Però en doblatge és així, i a més la Mercè té tot el raó del món. Això a Madrid no passa. Bueno, a Madrid no passen tantes coses que passen a altres llocs.
Això ho arreglarem, tu.
Però a Madrid no, o sigui, a Madrid no tenen aquest problema. I tu, clar, has d'estar pendent... avisar cada vegada que vas a treballar.
I parlem de Madrid perquè és l'altre gran nucli on es desenvolupa la nostra feina.
Més enllà de les condicions laborals que diuen que han anat empitjorant al llarg d'aquests últims anys, també és veritat que és una feina més discutida que mai, ara, la d'actor de doblatge, perquè cada vegada hi ha més veus que defensen l'original, no?
Molt bé. Molt bé.
Què en penseu vosaltres d'això?
No, jo estic tota la vida. Vull dir, jo hi ha pel·lícules que les vaig a veure al Verdi o al Renoir, i hi ha pel·lícules que les vaig a veure al Bosque o a qualsevol altre cinema. Aquí, en aquest país, o sigui, tenim la realitat que tenim. Gràcies a Déu, i a cada vegada la gent parla més idiomes, perquè els pares també ens hem preocupat de que els nostres fills parlin idiomes, cada vegada hi ha més facilitats per al coneixement d'altres llengües, però venim d'on venim. El doblatge no és una invenció de la dictadura. La dictadura ho va utilitzar, però no és una invenció.
Que ho diu això, que és una imposició de la dictadura.
No. És les majors, que va ser la Metro-Goldwyn-Mayer, que feia dues versions. A Hollywood es rodaven dues versions alhora, la de parla anglesa i la de parla hispana. I aleshores, a mida que anava millorant la tècnica del so i la tècnica de filmació, al final van veure que els hi sortia més a compte fer una única versió, i van obrir els primers estudis de doblatge a París, i allà anaven actors espanyols de tot arreu a doblar aquelles pel·lis. La dictadura ho va utilitzar. Bé, és una cosa de la indústria, simplement per donar més difusió a la seva feina. Aquests són els inicis del doblatge. Ara bé, dit això, El doblatge ha ajudat moltíssim. Quan es doblava, sobretot bé, quan TV3 produïa bones sèries per als infants, bon material perquè els nens, quan arribessin del col·le, poguessin estar una hora veient la tele, es doblava, i es doblava molt bé el català, i era, i les sèries del migdia, un potenciador del català,
de la versió original, crec
que, primer, que és una vessant que els actors ens dona continuïtat a la feina, que no sempre la tenim, i després que lo important és que la gent, amb només anant amb un botó o anant a un cine o amb un altre, pugui optar per la versió que vulgui.
Ok, jo l'altre dia me'n vaig anar a passejar pels patis de les escoles de Catalunya i que els nens em deien que miraven Doraemon en castellà.
Això em trenca el cor, però és molt fort, això. O sigui, jo no m'ho podia creure, ho vaig llegir també, i era, és increïble. O sigui, al final, que veure Doraemon era amb el que aprenia en català molts nens. Doraemon, el Son Goku, això, Bola de Drac, el Shin-chan, tots aquests dibuixos, és que han sigut com l'escola de molts nens, no? També de molts llocs. I que s'estigui perdent això, i que després del Doraemon no puguin seguir veient segons quines sèries una mica ja més juvenils, és un drama. O sigui, això és tristíssim. I crec que és important que hi hagi inversió en això. És que és fonamental que els nens al pati de l'escola juguin en català. És que, si no, on parlaran, on escoltaran el català, si no?
Amb la nova llei de l'audiovisual us afectarà a vosaltres? Canviaran les condicions? Esteu esperançats o...?
Jo no estic massa esperançat. O sigui, sí que hi ha una certa part que penso, ostres, tant de bo, no? I tant de bo, perquè, clar, tots els nens ara ja no... Ja, TV3 potser ho miren, no sé els percentatges, no? Però ara ja se'n van a veure a YouTube.
Exacte. No és només que... O sigui, TV3 no és l'única font.
No,
n'hi ha moltes més, i les que estan a internet, doncs el català no és la llengua predominant.
Exacte.
Està claríssim.
Sí, llavors, que hi hagi un percentatge del contingut que veuen a Netflix, HBO, Amazon, que pugui estar també disponible en català, és importantíssim, perquè ara és allà on van. I jo crec que s'ha de fer una tria molt, molt, molt bona de quin és el contingut que tindrà més impacte en aquesta franja juvenil, infantil, per posar allà els diners i doblar allò i que hi hagi contingut que ells puguin veure en català.
Pep Anton.
Sí, no. Tot el que m'ho assumi té tota la raó del món. El que passa que hem de saber en quin moment estem, també, i de la mateixa manera que abans els pares, perquè els nanos estessin entretinguts una estona, tal, etcètera, recorrien al món de la televisió, ara tots els nanos porten una tablet o porten un mòbil. I, per tant, accedeixen, d'alguna manera, als productes que ells volen. I això és una cosa que tu no pots controlar. Que tu no pots controlar. Si hi ha una feina prèvia de treballar amb continguts en català, etc., de divulgació, etc., segurament anirem a més. Els percentatges que puguin donar les plataformes, que són més simbòliques que qualsevol altra cosa, per doblar en català, tampoc no és la panacea, ni tampoc no és el passaport, diguéssim, per recuperar el que és el tema de la llengua, etc. I ja a nivell de societat, de país, com en tantes altres vessants, aquí s'està produint també una involució, d'alguna manera, o sigui, d'una eufòria, unes ganes, un necessitar recuperar l'esperit del que és el català, etc. i tal... s'està tornant una altra vegada a utilitzar perquè podem, perquè nosaltres tenim aquestes dues llengües, ens agradi o no, però que hi ha moltes criatures i hi ha sense el control parental d'alguna manera, perquè bé, no per accedir a continguts d'adults, etc., però sí, bueno, està mirant uns dibuixos, està mirant no sé què, està jugant no sé quantos, tot això ve en castellà, i aquesta és la font que té el nano per el que està sentint i el que reprodueix. I ja està.
Ei, 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 et vull donar les gràcies per haver-me posat la pressió de ser l'única que porta un sou a casa.
Ja en tinc.
No cal que pateixis per qui pagarà la hipoteca, oi? D'això se n'encarregarà la
Caroline. Aquesta, Mercè, ets tu, posant veu a Annette Bening, crec, que American Beauty pot ser, això.
Sí.
I després també tenim el Masumi posant veu al Ryan Gosling.
Intenta imaginar la teva vida d'aquí 30 o 40 anys.
Com te la imagines? Si és amb aquell home, vés-te'n. Vés-te'n, et vaig perdre
un
cop.
És una feina molt tècnica, no?
Sí, hi ha molta part. És 80% artístic, 20% tècnic.
No, així no és tècnica. Sí,
no, part. Però sí que és veritat que sense la part tècnica tampoc
no
pots fer
molt. No ficaries una paraula en boca, clar. O sigui, hi ha una tècnica que és molt important, però a mesura que va passant el temps és... la fas sense adonar-te'n, és com el conduir, canviar de marxes, no? El peu de l'embrague, tal. O sigui, són coses que es converteixen en algo mecànic que fas sense adonar-te'n, i ara és, amb els anys, és el primer, evidentment, que veus, però la interpretació, perquè per doblar aquests grans actors...
I molt individual, no? Perquè, o sigui, quan feu el doblatge no esteu tots reunits allà per doblar la peli, és a dir, tu fas només
ara
els trossos...
Ara ja no.
Ara es fa tots?
Però ha sigut la tècnica que ens ha... el digital que ens ha anat portant a la individualitat. Abans era molt divertit. Podíem estar com 10 persones davant de l'atril i fèiem el passet, saps? Estàvem tots allà al voltant del micro i aleshores posàvem un peu al davant i un enrere, no?
L'havies de quadrar, no? Per tant...
Clar, donaves, era una coreografia, allò.
Coreo total, a més a més no podies fer cap soroll.
Una pressió, que si t'equivocaves...
Però era molt divertit.
Home, era molt divertit i, a més, era molt necessari, en el sentit de que tu estaves assajant els takes, que és la nostra realitat de treball, que tocaven, i tenies una resposta del teu company que estava doblant a l'actor o actriu en aquell moment.
Ara no hi ha rèplica.
La seqüència en tu. Ara te l'has d'imaginar. El que passa que, de la mateixa manera que, com deia la Mercè, el tema tècnic l'incorp. Primer, si tens una facilitat ja tens el 50%. Llavors ho vas incorporant i ho vas millorant d'alguna manera, però no t'hi poses a fer-ho, és a dir, ho fas just quan estàs treballant. El que és importantíssim realment és això, o sigui, el tenir una resposta immediata en el faristol dinamitza molt més el treball, d'alguna manera, i jo crec que l'arrodoneix. De tota manera, per subsistir i per seguir treballant, tots hem adoptat aquesta imposició del digital, que per altres coses és molt bo, tècnicament resol moltes coses, sí. A nivell de costos també a l'empresari li surt més barat, etcètera, etcètera. Però, clar, per l'actor... això ha anat en detriment del que nosaltres defensem sempre per damunt de totes les coses. Els actors de doblatge, les actrius de doblatge, són actors i actrius. Això és bàsic. Això és bàsic.
De fet, la majoria compagineu, o sigui, el doblatge amb
sí, bueno,
amb la pantalla, el teatre, el que sigui.
La majoria no.
Alguns.
Però d'alguna manera, això és bàsic. O sigui, no pots posar-te davant d'un micro i amb un faristol i amb vulgui al davant...
Amb una bona veu.
Per
no n'hi ha prou,
no,
està claríssim.
Amb una bona veu, no. O sigui, amb una bona veu és un punt al teu favor.
Si tots tinguéssim bona veu seria avorridíssim.
Seria horrorós, perquè si tu veus les pel·lícules i les escoltes, en l'original les veus són múltiples i de tots els colors, etc. Per tant, i nosaltres, que el nostre objectiu d'alguna manera, i els directors de doblatge, quan fan el càsting, intenten que la veu de l'actor que doble o l'actriu que doble s'acosti el màxim possible d'alguna manera per registre el que s'ha de doblar, o en qualsevol cas, depèn del tipus d'interpretació que tens allà al davant, el director de doblatge decideix que aquest actor o aquesta actriu li van a la perfecció per complir aquest objectiu del doblatge.
Ràpidament, perquè arribarem aviat a les notícies de les 11, però estaríem vosaltres xerrant hores i hores. Heu tingut contacte amb els actors originals alguna vegada o no? Perquè crec que Hugh Grant va imposar que et volia tu.
Bueno, va imposar.
O va dir que et volia tu.
Ell sí, ho va dir, però vaja, ho va dir. Jo, a la inversa, també ho hagués fet. Vull dir, a veure, o sigui, no té cap mèrit, això. O sigui, l'actor, jo el vaig doblar per primera vegada a una pel·lícula que es deia Quatre bodes i un funeral, que precisament sí. La Mercè...
amb
l'Andy McDowell. Llavors, immediatament aquella pel·lícula va ser un succés, un èxit, i la plataforma perquè el Hugh Grant es fes universal, d'alguna manera com a actor, no? Però llavors immediatament va venir una altra pel·lícula, també del Hugh Grant, que no van demanar càsting de veus i el va doblar un company de Madrid. Ni millor ni pitjor. El va doblar una altra persona. Aquella pel·lícula va durar un mes. Ai, va durar una setmana al cinema. O sigui, era un fracàs, però és que la pel·lícula era un autèntic bodrio. Per tant, no era... I llavors el Hugh Grant, jo què sé, com que, a més, aquests actors tan punters també són productors, inverteixen, etc, 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 va decidir que... A mi qui m'ha fet funcionar a Espanya? El Pep Anton. Jo quiero este. I ja està. Però vull dir que no és cap mèrit, eh? És que jo ja et dic el contrari, també faria el mateix.
M'ha assumit el Harry Potter, no l'has conegut, no?
No l'he conegut. He conegut alguns a través de Twitter, les xarxes socials realment ens uneixen molt, i amb una sèrie que portava 10 anys fent-la, li vaig contactar, em va contestar, ostres, quina... Va ser curiós, perquè es fa estrany realment parlar amb una persona que ha estat 10 anys doblant, eh? Però sí, amb alguns he contactat això per Twitter, xarxes socials, etc.
I tu a vegades, Mercè, que sempre has doblat el president, la Sharon Stone o la Julia Roberts, i dius, aquí no està bé, en aquesta pel·li no està bé.
No.
Sempre estan bé.
Per mi, sí. Tens per doblar una Julia Roberts, jo ho faig pel mas. Sí, sí, salto i trec el cap per la finestra.
Però segur que veus com brillen més en una pel·li que en una altra, no?
Home, evidentment... Però, bueno, és gent molt intel·ligent i jo crec que el cas de la Julia Roberts és patent i molt evident. Està fent una carrera molt intel·ligent. Ella va haver un moment determinat que va decidir ser mare i va ser mare. Produeixen les seves pel·lícules o participen en la producció i cada vegada els papers que trien són més adients amb el creixement, amb l'edat, amb el físic. És gent molt intel·ligent i que ho està fent molt bé, com a Ned Benning. Jo quan veig una pel·li de Ned Benning, bueno, és que enloquezco, perquè Ned Benning el que toca ho converteix en bor.
Mm-hmm. Avui hem parlat del Dia Mundial del Doblatge amb tres puntals del nostre país. Són el Pep Anton Muñoz, la Mercè Montalà i el Masumi Mutsuda. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Molta sort, Pep Anton, amb la jardineria.
Gràcies,
si necessites
molt
ajuda,
amable.
Fem una crida, 9-3-2...
Molt amable, quina fina ironia. Però molt amable, t'ho agraeixo molt.
Que vagi gràcies. Molt bé, bon
adéu-siau a tots.
Un petó a tots.
Fem una petita pausa i de seguida tornem al suplement amb la Marina Porres. Fins ara.